trobades d'animadors de cant per a la litúrgia a Montserrat. En aquesta edició, els directors seran Esteve Costa del 27 de juliol a l'1 d'agost, Mercè Cano del 3 al 8 d'agost i Lluís Vilamajor del 17 al 22 d'agost. A totes les trobades, la ponència La música litúrgica en un temps de represa, 100 anys de moviment litúrgic, a càrrec de mossèn Jaume Gené. Allotjament a l'hostatgeria del monestir. La trobada general serà els dies 24 i 25 d'octubre a Castelldefels. Inscripcions fins al 3 de juliol. Més informació al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net. Ràdio Estel.
La fisioteràpia tal com és.
Hola, bona tarda. Amb l'estiu arriben les temperatures altes i la calor intensa. De fet, aquests propers dies són aquells que els experts qualifiquen de canícula. A mesura que la temperatura de l'aire va pujant cada vegada més hores al dia, el cos nostre es manté fresc amb l'evaporació de la suor, però si fa molta calor i hi ha una humitat excessiva, aquest procés d'evaporació s'alenteix i la temperatura corporal pot elevar-se fins a nivells perillosos. La calor excessiva pot arribar a perjudicar la salut i fer exercici físic, per exemple, més de 30 graus i de 12 a 4 de la tarda, pot comportar fins i tot perills més greus. Per tant, vigilem entre tots. Avui, en l'últim programa de la temporada, parlarem dels consells per protegir-nos de la calor. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Un espai de conversa, formació i participació sobre els tractaments d'exploració i massatge que el cos necessita.
Tenim, com cada divendres a aquesta hora, la presència, avui també en l'últim programa de la temporada, del fisioterapeuta Luis Delgado. Luis Delgado, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi, bona tarda de nou a tots els oients de Ràdio Estel i avui amb un programa final que hem pensat de fer recomanacions i qüestions a tindre en compte ara de cara al període estival en què la gent comença les seves vacances i que crec que són molt importants de tindre en compte perquè a vegades ens oblidem d'ells i són molt importants.
I tant, estava previst ja que la temporada l'acabéssim avui, divendres 3 de juliol, i com que a principis de juliol encara és principi d'estiu i queda molta calor en principi, amb algunes excepcions que hi pot haver, que sempre s'agraeixen.
Sempre s'agraeixen les tempestes d'estiu que diem, sí, però normalment la tendència és que faci molta calor durant moltes hores del dia, que això és l'important.
I tant, aquesta és la gran qüestió que volem afrontar avui, perquè és important en tots els àmbits. Pensem molt en l'exercici físic, en l'esport, però també en el caminar pel carrer a determinades hores del dia i en altres activitats que gent de totes les edats pot fer.
Vull dir, penseu que ara la Generalitat de Catalunya, per aquestes dates, comença la seva campanya contra la calor i va dirigida a tothom, nadons, infants, adults i gent gran. Vull dir que tota la població ha de tindre molt en compte una sèrie de consells molt bàsics per intentar evitar aquests cops de calor, que és la primera passa que tenim quan comença a tindre problemes degut a la calor, però que poden ser molt greus, poden arribar a hospitalitzacions i inclús en ocasions molt, molt, molt greus arribar a la mort, amb la qual molt important, una sèrie de consells molt bàsics i que començarem ara, si et sembla, Ignasi.
Sí, i tant. Comencem a donar aquests consells perquè hi ha símptomes de cops de calor que comencen a manifestar-se i davant els quals cal actuar.
La població en general, què té que tindre en compte davant, quan comencem a aquest període estival de calor intensa, que la Generalitat sí que fa els seus avisos, normalment, d'alertes, però que sí que és veritat que podem notar quan comencem a tindre aquest cop de calor? L'esgotament serà l'indicatiu inicial. Estem molt cansats, tenim una sudoració excessiva, comencem a respirar més ràpid de lo normal i, sobretot, la taquicàrdia. És a dir, el cor es va més ràpid de lo normal. Comencem a notar palpitacions a la zona del pit del cor. Això ens està dient que, com que el cos necessita refrigerar-se, fer més suor, perd més líquid i el cor ha d'anar més ràpid per donar sang a tot l'organisme. Aquest augment de ritme cardíac és el primer símptoma més important de dir, cuidado, que aquí està passant alguna cosa que comença a passar i que pot arribar a ser més greu. La deshidratació, que en parlàvem en algun programa sobre la marató, etc, etc, la importància d'estar hidratat. La persona, en aquest moment, tal com has dit a la presentació, sense fer res, en estat de repòs, estem suant perquè la calor ambiental és molt alta, estem passant de 30, 32, 35 graus. Aquí, a la zona costanera, les xafogors solen ser bastant importants, bastant elevades, amb la qual el cos encara necessita més evaporació, crear més sudor, amb la qual comencem a deshidratar-nos. Quan la gent normalment té sensació de set, és que hem perdut aproximadament el 6% del líquid corporal i comencem a entrar en risc, amb la qual sense tindre set s'ha de beure. Això és molt important que la gent ho tingui molt en compte. No hem d'esperar a tindre set per beure. Hem d'anar bevent contínuament, contínuament. No molt, tampoc ens hem d'abarrotar d'aigua, no hem de beure un litre d'aigua de cop.
Un got d'aigua cada dues hores, per exemple, regularment.
Inclús cada hora.
Més sovint.
Sí. Inclús amb calor excessiva podem estar bevent cada mitja hora un gotet d'aigua. Que és recomanable que no estigui molt freda, que això també molta gent ho comenta a vegades a consulta, és que jo veig l'aigua, m'agrada molt freda. L'aigua molt freda, que de la nevera sol estar entre 6-8 graus, aquesta aigua no hidrata, perquè com que està tan freda no en bevem la quantitat necessària. Llavors, està estudiat que la màxima absorció intestinal de l'aigua la tenim amb aigua entre 14 i 16 graus, és a dir, fresqueta però no freda del tot. Llavors, passa molt més ràpidament l'intestí, de l'intestí al torrent sanguini, i a més, com que no està tan freda, podem beure més quantitat. El quart de litre necessari, que és el got d'aigua, ho podem beure ràpidament i no ens tenim aquesta sensació.
Combatre la calor, doncs, no és aquest contrast que tots ens imaginem de refrescar-se, això, posar-te un glaçó aquí al front o beure aigua molt freda. No és això, sinó hidratar el cos i combatre aquesta necessitat que l'organisme té.
Exacte, sí, aquesta pèrdua d'aigua que tenim de forma normal, ja torno a insistir, sense activitat física, és a dir, en repòs, fent la migdiada, estant a casa, ja suem, llavors, amb la qual ens hem d'hidratar, és una norma bàsica. El cop de calor pot arribar a ser greu i es caracteritza, sí que en aquest moment, sí que inclús, encara que sembli contraproduent o contraindicat, és a dir, tenim febre, ens pot donar febre, mal de cap, nàusees. I això ja és indicatiu de que els mecanismes de refrigeració normals del cos humà estan fallant i que hem d'anar a l'hospital, que ens visiti un metge ràpidament i començar a aplicar un altre tipus de mesura ja amb sueros fisiològics, amb hidratació intravenosa i mesures físiques, perquè aquí estem en una situació ja de risc. Les rampes, durant l'activitat física, sí que és veritat que a vegades les rampes, el típic calambre, surt molt més ràpidament, apareix més ràpidament que de lo normal quan fem activitat física, doncs a la primavera, a la tardor, hivern, i que també és símptoma de que ens estem deshidratant i que estem exigint al cos algo que en aquest moment no toca, amb la qual vigilar sobretot això. Si apareixen rampes molt sovint, i molt sovint a vegades parlem d'un quart d'hora d'activitat física. Vaig a córrer una mica i de sobte tinc una rampa, potser estiguis deshidratat, potser la calor és excessiva i ara no toca fer esport. I una altra cosa que també és normal que passi, que tenim aquesta cosa, són les erupcions cutànies. Quan tenim la pell molt irritada, normalment a les zones de fregament, aixelles, engonals, turmells a vegades, la zona submamària, apareixen erupcions cutànies degudes a la calor i degudes a l'excessiva sudoració, ens irritem i això provoca aquesta erupció cutània. És un símptoma més que hem de tindre en compte, que si ens està passant això, si ens ho detectem, vigilar perquè el cos està augmentant de temperatura i seria adient estar en un lloc fresc o baixar la intensitat d'activitat física, inclús parar-la.
Quan fem activitat física, si la fem durant la resta de l'any, el criteri és diferent que si no la fem durant la resta de l'any.
Sí.
L'estiu és un període específic de màxima precaució en aquest aspecte.
Sí, de màxima precaució per moltes coses. Sobretot, com estem parlant fins ara, evitar, evidentment, les hores de màxima insolació, quan fem més sol i quan fa més calor. Des de les 12 del migdia a les 4 de la tarda està en estiu rigorosament prohibit fer activitat física de qualsevol tipus. Activitat física ens estem referint a córrer, nedar, entrenar, caminar llargues caminades, vull dir, no, això no. Una altra cosa que a vegades també diuen, no? És que jo vaig a fer muntanya. Bueno, estem a 15 graus, fa sol, però estem a 15 graus. La temperatura sí. No té res a veure...
En alta muntanya, per sobre de 1.500 metres, és una altra cosa.
No té res a veure la temperatura amb la temperatura normal d'aquí. Amb la qual absolutament prohibit, jo diria, de 12 a 4 de la tarda fer qualsevol tipus d'activitat física intensa, esport o activitat. Si hem de treballar, doncs ho intentarem mantindre al màxim aquest període de baixa activitat. D'acord? Això seria una qüestió. En altres nivells que ho parlàvem, la gent que sigui sedentària a l'estiu, encara que sigui estiu, però que estem de vacances i que hem tingut tota la temporada de feina una activitat sedentària, hem d'intentar fer activitat esportiva, o intentar fer activitat com a mínim. Anar a caminar, vies verdes, a Catalunya hi ha una gran varietat de coses a fer, inclús fer visites culturals a ciutats, sempre evitant aquestes hores de màxima insolació. Ens hem d'aprofitar per moure'ns, perquè l'activitat física, sempre ho hem dit des d'aquest programa, ens ajuda a mantindre un cos saludable, amb la qual si durant la temporada no fem molta activitat, doncs hem d'intentar-ho fer. I, en canvi, aquells que estan fent activitat física durant tot l'any, entrenen, van a un club esportiu, van a un gimnàs, s'entrenen per fer coses, o la seva activitat diària, laboral, és d'activitat física, aquest mes l'hem d'aprofitar per descansar. El cos necessita una aturada important de 2-3 setmanetes de no fer activitat pràcticament, o baixar-la al mínim. Perquè molta gent m'ho pregunta, és que jo estic acostumat a fer molt esport i això, i ara a l'estiu no puc parar. Sí, has de parar. Potser has de fer alguna cosa més lúdic, és a dir, sí, vaig a caminar...
No parar del tot, però...
Vaig a caminar amb el fill, vaig a nedar una estona, doncs pues mira, jo agafo la bicicleta i per la tarda em dono una volta pel poble allà on estic estiuejant. Sí, d'acord, però no fer activitat física important, perquè és que el cos necessita baixar el to, necessita descansar d'aquests entrenos intens que portem durant tot l'any. Hem parlat de la hidratació, sobretot, mantindre alerta aquesta hidratació, de que quan tenim sensació de set és que ja anem tard.
Sí, sí.
I després, sobretot, molt important també, és no baixar la guàrdia en les activitats que fem. Parlàvem del típic partit de costellada, que estem relaxats, és una època d'oci, vinga, acabem de dinar, anem a jugar un partit amb els crios. Si durant la teva temporada normal d'activitat física, prèvia a l'esforç físic, tu estires, escalfes i això, fes-ho ara també o no juguis al partit. O no te'n vagis a... Mira, va, pues acabem de dinar, fem la migdiada, anem a nedar, anem fins la boia, que total són 200 metres d'anada, 200 de tornada, però si tu mai has nedat 400 metres seguits, millor que no ho facis. És a dir, continuar a tindre cura dels nostres propis límits i continuar tenint en compte tot allò que fem durant la temporada d'entreno normal o d'activitat física. És a dir, no baixar la guàrdia, perquè sí que és veritat, i està estudiat també, que les lesions més greus les tenim durant el període vacacional, tant el d'hivern a l'esquí com el d'estiu ara, amb lesions tontes, que comentàvem abans, vam tindre a consulta doncs, un escalador que va caure, es va trencar la tibia al peroné, però com tu has fet això? Estava allà amb uns amics, un turonet davant d'allà, va, anem a pujar el turonet, però aquest turonet normalment tu, sí, jo amb arnès i proteccions, i per què no ho fas ara? Bueno, estàvem allà tranquils, sí. Vaig intentar-ho, no era res, va caure, trencada tibia peroné, 6 mesos de baixa, amb la qual importantíssim tindre sempre les màximes precaucions amb l'esport d'estiu, perquè és realment que tenim lesions importants,
Parlem amb Luis Delgado, fisioterapeuta. Això és la fisioteràpia tal com és. Us acompanyem cada divendres a aquesta hora i avui, en l'última edició de la temporada, parlem dels consells que podem donar per protegir-nos de la calor. Pròpiament, consells pràctics quotidians, més enllà del que és l'exercici físic o el canvi de costums que tots tenim a l'estiu.
Sí, doncs és molt important també, i perquè no normalment l'activitat física, els cops de calor venen quan estem fent activitat física, sinó que, com tu ben dius, inclús si anem caminant per la ciutat en unes hores, tornem a insistir, de 12 a 4 de la tarda sobretot, en zones que no hi ha ombra, això ens pot donar l'aparició dels símptomes que hem parlat abans. Llavors, sobretot, què hem de tindre en compte, no? A casa, doncs, controlar la temperatura, de quina forma? Doncs, a les hores de màxima instal·lació, baixem persianes, mantenim tota l'ombra, refrigerem la casa a primera hora del matí, 7, 7 i mitja al matí, que la temperatura és fresqueta, o, si no, a la nit, a les 10, obrim finestres, obrim tot, que es ventili tot ben bé. L'utilització de ventiladors, si en tenim a casa, també ens ajudarà, l'aire condicionat. Dutxar-nos sovint, sobretot aquí a les zones baixes, a les zones costaneres, on l'aixafogó és molt important, i aquella sensació de que ens dutxem i tornem a estar xops una altra vegada, doncs, si ens hem de dutxar 3-4 vegades al dia, no passa absolutament res, encara que sigui passar-nos una aigua, eh? Això farà que el cos no augmenti la seva temperatura i evitarem així els cops de calor. Eh? En principi, això seria a casa. Al carrer, doncs, evidentment, evitar el sol directe, sobretot... Ara, a partir d'aquesta època, ja a partir de les 10 del matí, comencem a tindre sol intens, insolació intensa, en la qual intentar, doncs, si anem pel carrer, anar per la zona de l'ombra, si estem d'estar en algun lloc a l'aire lliure, doncs gorra, barret, vestir roba lleugera, eh? Cotó, llit, perquè a vegades veiem coses que dius el texà, que portem normalment a l'hivern gent amb texà, gent amb... en sabata una mica més tancada, doncs això és important, i no abandonar mai l'ampolleta d'aigua quan anem caminant pel carrer, hem de portar sempre, sempre líquid al nostre vas. Eh? Sobretot, limitar l'activitat física, que ho hem parlat també, a les hores de més calor, és importantíssim, jo crec que és el més vital. Eh? Vigilar l'alimentació. Ara, en aquestes èpoques, tot i que no ve molt de gust, però a vegades entrem en l'excés. Els picants, els menjars abundants, copiosos, l'alcohol, després de dinar o durant els menjars, una mica no passa res, però a vegades pequem per excés i això fa augmentar la temperatura corporal interna. La digestió és un procés que crea escalfor i que ens donarà una sensació de més calor de la que fa realment ambientalment. Amb la qual, cuidado amb aquests menjars, eh? Sobretot al migdia, important.
I vigilem amb els canvis de temperatura del menjar, això, doncs...
Sí, sí, sí.
Les begudes massa fredes, com dèiem, exacte, els granissats massa freds o els, sí, gelats massa freds de postre...
Tot això realment ens dona sensació de frescor immediata, és a dir, ai, que fresquet que està, però no ens hidrata. No ens hidrata perquè el cos no és capaç d'assimilar amb una temperatura tan freda aquests líquids que li estem donant, amb la qual cosa, cuidado amb això, sí que dona aquella sensació de frescor instantània, però no és duradera. Com a comentari, normalment la beguda que més hidrata és el té calent. Una infusió calenta és la beguda que més hidrata, perquè sí, sí, normalment estem sobre els 26-30 graus que l'assimilen, que és pràcticament la temperatura corporal, amb la qual cosa no hi ha cap tipus de... El cos no fa cap esforç en baixar o augmentar la temperatura d'aquell líquid que estem ingerint, amb la qual cosa passa pràcticament directe al torrent sanguini. Molt interessant aquesta qüestió. I una cosa que sí que volia comentar, que és molt important, jo crec que de tots els oients, amb aquesta consells per protegir-nos de la calor, és sempre recordar-nos de la gent gran. La gent gran, per desgràcia, moltes viuen soles, moltes no tenen suficients recursos per tindre un ventilador, per seguir aquests consells que hem dit. Eh? Doncs si tenim a prop alguna gent gran, doncs no està de més anar a casa seva, visitar-la, com esteu, necessiteu alguna cosa, inclús acompanyar-les a algun centre comercial proper a passar un parell d'hores refrigerats, baixar la temperatura corporal, estar a gust. És una cosa que creiem que és molt important perquè realment és un dels col·lectius més desfavorits en aquestes èpoques.
I tant. Eh?
Normalment, amb mantes o amb escalfor o amb una estufa, això a l'hivern, ho podem passar bé, o més o menys bé, però si no tenim un ventilador o no tenim la capacitat de moure'ns suficientment bé per sortir i anar a aquests centres comercials, a aquestes zones refrigerades, o no tenim abastament d'aigua freda, ventiladors, aire condicionat, la gent gran en aquests moments ho passa molt malament i és molt agraït de que algú vingui i et doni un cop de mà. En aquest sentit, seria important que els oients, pues, sí, sempre recordar-nos de la gent gran en aquest sentit.
I parlant de cops de mà, per acabar, en un minut, senyor Luis Delgado, la feina dels fisioterapeutes a l'estiu també existeix.
Continua,
i molt, oi?
Continua, evidentment, sobretot amb això que hem parlat de lesions greus i no tan greus durant l'època estival, i continuem prevenint i preparant les temporades següents, és a dir, sempre a vegades tenim consultes ja a partir de l'agost, escolta, que començo la temporada l'any que ve, a veure què fem, com et trobes, què veus... Vull dir que els fisioterapeutes, sí, a partir de mitjans d'agost comencem a tindre una altra vegada repunt de feina.
I l'esquena, que pateix tant, parlàvem l'altre dia de l'esquena, precisament, que també
sí,
a l'estiu...
Sí, sí, l'esquena...
Aquestes evident... posicions que fem d'estirar-nos a la sorra de qualsevol
bueno,
manera...
Bueno, i fem coses rares a l'estiu, baixem molt la guàrdia i això al final acaba amb problemàtiques cervicals, dorsals, de l'esquena i d'altres parts de l'organisme que hem de tindre molt de cura, molt de cura.
Moltes gràcies, Luis Delgado, doncs... per la seva participació avui i durant tota la part llarga de temporada en què hem anat oferint als oients aquest servei, aquest espai, la fisioteràpia tal com és. Esperem retrobar-nos després de l'estiu, de les vacances.
Ha sigut un plaer compartir totes aquestes estones amb vosaltres, intentar ajudar els oients i esperem que la temporada que ve tornem aquí i continuem fent aquesta feina.
A veure si és possible. Moltes gràcies, Luis Delgado.
A
bon
vosaltres.
Estiu i fins molt aviat.
Bon estiu a tothom. Gràcies.
Fins aquí la fisioteràpia tal com és d'aquesta setmana i de tota la temporada. Gràcies per la vostra companyia, amics oients. fisioteràpia@radioestel.cat és l'adreça electrònica per si ens voleu enviar missatges també a l'estiu, que sempre els podem mirar. Que tingueu bones vacances. Nosaltres, mentrestant, seguim aquí a Ràdio Estel acompanyant-vos.
Ràdio Estel.
Cada dia, a 12:15 de la nit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 12:15 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. A partir del 6 de juliol, de dilluns a divendres a les 11 de la nit a Ràdio Estel, Tradicionarius, l'espai per conèixer el millor del festival que engloba la música tradicional dels països de llengua catalana. Aquest estiu, a partir del 6 de juliol, Tradicionarius, de dilluns a divendres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Que agraden al meu cor.
Ràdio Estel. Tarragona. 100.6.
so